Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
L'estudi sobre els pisos amb problemes estructurals dels Marinals es començarà a fer divendres que ve. El document que elaborarà el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya ha de servir per dictaminar l'estat de 170 pisos del barri. Pere Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Ferrés, ha destacat la importància d'aquest estudi que arriba després d'anys de demandes veïnals.
Un any després comencen per fi aquests desitjats treballs i tan reclamats, d'aquest estudi neutral per determinar l'estat real d'aquests 170 habitatges. El compromís, com sabeu, és acceptar els resultats, dir el que digui, doncs, sigui rehabilitació o digui enderroc, tant per part d'uns com per part dels altres.
Es preveu que les conclusions de l'estudi es facin públiques a la tardor.
Les visites a l'associació Ethos per deixar enrere les addiccions han ascendit entre els mesos de maig i juny.
Des de l'entitat atribueixen aquest augment al fet que durant el confinament no s'han pogut atendre noves visites. Per contra, des d'Ethos apunten que durant el confinament no han crescut les recaigudes en el consum d'alcohol o drogues.
L'Orquestra Simfònica del Vallès té un as a la màniga per si hi ha un rebrot de coronavirus la temporada que ve.
Des de l'OSB han dissenyat una programació ambiciosa però amb alternatives per si la pandèmia obliga a reduir el nombre de músics o d'espectadors. Un dels objectius de la Simfònica ha estat recol·locar els 30 concerts suspesos durant el confinament.
I en esports, el Sabadell juga aquesta hora el seu primer partit des de fa prop de 4 mesos.
Es tracta de l'amistós contra el Sant Andreu que servirà com a preparació pel Playoff Express. L'enfrontament s'està disputant a la nova Creu Alta.
Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Toni González a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 24 graus a Sabadell, temperatures que han baixat arran d'aquesta tempesta de la nit passada. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i al cap de setmana? Li preguntem al Jordi Mateu. Bona tarda.
Hola, bona tarda. La nuvolositat es mantindrà abundant a punts del quadrant nord-est i també de la resta del Pirineu i Prepirineu al llarg d'aquestes properes hores, i és que el creixement de nuvolades novament ens tornarà a deixar al llarg d'aquesta propera tarda alguns ruixats d'intensitat entre feble i moderada en aquestes zones localment, fins i tot acompanyats de tempesta. Podran arribar fins i tot també a la matinada a punts del sector central del litoral i prelitoral. Més sol a la resta de Catalunya, amb ambient assolellat en conjunt a ponent i al terç sud del país, en una jornada on la temperatura és més baixa. Pel que fa a la jornada de demà, hem d'esperar en general el predomini del sol, tot i que començarem amb alguns intervals de núvols baixos, principalment a punts del sector central del litoral i prelitoral, així com també a punts de la depressió central. Aquests intervals de núvols baixos ràpidament es trencaran al matí i deixaran pas a una jornada marcada pel cel serè o poc ennuvolat, tot i que novament creixeran algunes nuvolades a punts de muntanya, sobretot del quadrant nord, però que demà no ens deixaran precipitació. A destacar també que la temperatura demà tendirà a pujar durant les hores centrals del dia i que la tramuntana es mantindrà a l'Empordà. I això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació tranquil·la a la xarxa viària més propera a Sabadell, però sí que trobem problemes si mirem a Barcelona, la Ronda de Dalt, trams de trànsit molt dens amb aturades entre el túnel de la Rovira i la Meridiana en els dos sentits. Passen 4 minuts de les 7. Fila l'agulla per fer realitat l'estudi independent que ha de dir quin és l'estat real de 170 pisos dels Marinals. L'informe que ha d'elaborar un comitè d'experts del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya començarà divendres de la setmana que ve. Tindrà dues fases i es preveu que les conclusions estiguin enllestides la pròxima tardor. L'informe hauria d'haver començat el mes de març, però l'arribada sobtada de la pandèmia del coronavirus va obligar a aturar tot el procés.
Un total de 14 comunitats de veïns dels Marinals lluiten des de fa anys perquè reconegui que els pisos on viuen pateixen problemes com la luminosi o la carbonatació. De fet, alguns dels habitatges es troben apuntalats per evitar un ensorrament. L'estudi independent que ha de començar la setmana que ve ha de determinar quin és l'estat real d'aquests pisos, és a dir, si es poden rehabilitar o si cal enderrocar-los i aixecar-los de nou, tal com ja s'ha fet per part de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya amb 600 immobles més de la zona. El president de l'Associació de Veïns, Francisco García, ha detallat el calendari de l'informe.
Empezarán este estudio el día 10 de julio y prevén acabarlo antes del 30 de julio. Durante estos 15 o 20 días harán todo tipo de pruebas, pruebas de carga, pruebas de resistencia, pruebas de todo tipo, para poder hacer un informe de la situación real de los pisos.
Tot aquest procés s'estructurarà en dues fases, segons ha detallat avui l'alcaldessa Marta Farrés. Una primera que consistirà en la inspecció dels espais comuns i una altra en què s'analitzarà els habitatges per dins. A més, des de l'Ajuntament s'ha elaborat un mapa dels 170 pisos danyats per saber si estan habitats o no i en quina situació concreta es troben. Farrés ha destacat que l'inici de l'estudi signifiqui culminar un procés que s'ha allargat durant anys.
Com deia, sempre hem insistit i sempre havíem dit que era possible arribar en aquest acord a tres parts i que era l'única manera, doncs, evidentment, de poder afrontar una problemàtica molt complexa i per poder donar una resposta real a les necessitats dels veïns i veïnes, dels blocs afectats. Com havíem dit, doncs, a més creiem que l'Ajuntament no ens podíem quedar al marge, que al final són els nostres veïns i veïnes, doncs, que tenen aquestes incerteses i, per tant, que havíem de ser el màxim de facilitadors per poder trobar aquesta solució.
L'estudi independent està recollit en un conveni signat el mes de gener passat i que compromet les tres parts, els veïns, l'Ajuntament i l'Agència de l'Habitatge, a acceptar-ne les conclusions, que es coneixeran la pròxima tardor. Tot plegat s'explicarà en una assemblea amb els veïns i en la qual hi prendran part representants del consistori de l'agència, a més del comitè d'experts del Col·legi d'Arquitectes. Tindrà lloc dimecres de la setmana que ve, dia 8 de juliol a les 8 del vespre a la plaça Bànting i Best dels Marinals.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Les demandes d'ajuda per tractar les addiccions han crescut durant els mesos de maig i juny en relació amb el mateix període de l'any passat. Així ho recullen les dades de l'entitat Ethos, que lluita per la prevenció i la rehabilitació de les dependències. Per la directora tècnica de l'entitat, Verónica López, els mesos de confinament són responsables d'aquesta crescuda.
Nosaltres també ho hem atribuït en gran part a que durant dos mesos no varen poder fer aquestes primeres visites. És a dir, tant el mes de març com abril, habitualment a nivell de tractament, són mesos on la gent demanda molta primera visita. Tenint en compte que amb el confinament aquesta activitat va quedar parada, és de les poques coses que a Ethos no varen poder continuar fent, és lògic que al mes de maig, quan les varen reprendre, hagués un augment significatiu.
El confinament ha esdevingut també una oportunitat per a l'entitat Ethos, que ha readaptat els seus programes i activitats a les excepcionals circumstàncies, potenciant el tractament i seguiment virtual amb el mateix nombre d'usuaris que abans. Pel que fa al perfil d'aquests usuaris, des de l'entitat assenyalen quins són els més habituals.
En el cas dels adults, que és una de les branques que treballem, és principalment consum d'alcohol i de cocaïna, amb un perfil més o menys uns 35, 40, 45 anys, i en el cas dels joves que treballem amb ells des del 2009, principalment és el consum de cannabis i a l'inici, perdó, del consum de cannabis i també el consum d'alcohol.
Ethos ha obert més de 1.000 expedients en 13 anys i aquest any han atès 418 persones. Amb motiu de la pandèmia ha potenciat les seves xarxes socials i el seu canal de YouTube com a vies de comunicació amb usuaris i familiars. Un recurs que continuaran impulsant en els pròxims mesos.
Millorar les competències en llengua catalana, dissenyar activitats per fomentar la coneixença i el companyerisme o descobrir la ciutat són alguns dels objectius del programa Ei Jove Sabadell T'Acull, que ha arrencat aquesta setmana. Està enfocat a nois i noies d'entre 12 i 18 anys que fa poc que han arribat a la ciutat, sobretot a través del reagrupament familiar.
Sí, aquest dilluns va començar la quarta edició del projecte, que ha estat en perill per l'aturada del coronavirus. Finalment ha tirat endavant amb la participació d'una vintena de nois i noies. Com ha explicat l'educadora Lorena Chamorro al programa El Cafè de la Ràdio, la llengua catalana té un pes important dins de la programació, amb dues hores diàries de classes durant tot el mes de juliol.
S'ofereix una acollida total integral en català, perquè el que es busca és que a través de la llengua doncs, trobin el vincle d'unió amb la ciutat de Sabadell, també amb ells mateixos, en el moment que més estan vivint, que és complicat, i més sent adolescent, i també doncs, que amb la resta de joves, que són tots nouvinguts, doncs trobin que tenen moltes més semblances que diferències, tot a través d'incloure-les aquí en la cultura catalana.
Alhora es fan activitats lúdiques i esportives per treballar diferents valors socials i per conèixer la ciutat i el seu entorn. A través de tutories individualitzades, l'equip educatiu també els explica els recursos municipals que poden fer servir, ja sigui l'oficina jove pels més adolescents o l'orientació laboral pels més grans.
Notícies Vespre.
Junts per Sabadell demanarà a l'Ajuntament que doni suport a les escoles bressol privades de la ciutat. La portaveu de la formació, Lourdes Ciuró, ha explicat que aquests centres ho estan passant molt malament durant el tancament i que al no formar part de l'educació reglada estan quedant al marge de les ajudes de les administracions.
En aquest sentit, els postconvergents portaran al ple una moció per instar el govern municipal a donar suport a les seves reivindicacions, principalment perquè la Generalitat els inclogui en el seu pla de rescat i es prenguin mesures urgents per salvar-les del tancament.
Que l'Ajuntament de Sabadell acompanyi a les escoles bressol privades a demanar i a poder vetllar perquè tots aquests recursos que el Govern de Catalunya, el Departament d'Educació, ha anunciat que lliuraria per les privades, doncs, primera, una banda, el pla de rescat, i que les escoles públiques de Sabadell se sentin, privades, perdó, de Sabadell, se sentin acompanyades a l'hora de reivindicar aquest pla de rescat, i també com els afectarà aquesta partida de 9 milions d'euros que ha anunciat el Departament d'Educació i que ha posat sobre la taula en benefici de les llars d'infants privades. Per tant, que no se sentin soles en la reivindicació.
Des de Junts afirmen que el sistema públic no és prou fort per absorbir totes les necessitats educatives de 0 a 3 anys. Per això també proposen que la conselleria obri una línia de concerts per a les escoles bressol privades. Ciuró ha aprofitat la moció per posar en valor l'educació de 0 a 3 anys com a primer motor de la igualtat d'oportunitats.
I Ciutadans encoratja el govern a presentar el Pla d'Actuació Municipal 2020-2023 i el Pla Anual d'Actuació com més aviat millor.
Una petició que el Partit Taronja traslladarà en forma de moció al ple de dimarts que ve. El portaveu Adrià Hernández creu que l'executiu local ha de fer aquest exercici de transparència.
És un mecanisme importantíssim i és, com diu amb la llei 19/2013, la transparència, accés a la informació pública i bon govern i la guia per al bon govern local de la Federació de Municipis i de la red local de bon govern, és un element molt important tant pel govern, pels grups municipals i per la ciutadania, per fiscalitzar i per saber quin és els objectius de govern, quin és el grau de compliment i en què estem gastant els recursos públics de l'Ajuntament de Sabadell.
La proposta també inclou que l'equip de govern doni explicacions sobre quina és la tasca dels 5 assessors amb què compta i sobre si en un escenari post-Covid són igual de necessaris.
Més notícies de Sabadell. Els mercats ambulants de Marinals i el centre recuperen la ubicació habitual.
A partir de la setmana que ve, el mercat a l'aire lliure del centre deixarà l'aparcament de la zona blava del vapor Turull i retornarà a l'espai del voltant del mercat central. Així mateix, el dissabte 11 de juliol, els encants dels Marinals abandonaran l'emplaçament provisional del carrer del Cabec i tornaran a ubicar-se al voltant del mercat municipal. Així doncs, l'únic mercat ambulant que encara ocuparà un espai provisional és el dels diumenges a la zona hermètica i romandrà al carrer de Barra Metge. Habitualment ocupa el carrer de Costa i Déu, ja que d'aquesta manera es disposa de prou espai per garantir la distància de seguretat interpersonal.
La Generalitat finançarà el segellat definitiu de l'abocador de Campanes a Cerdanyola.
Llum verda a segellar l'abocador. Les obres tindran un cost màxim de 10,6 milions d'euros. El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya ha aprovat finançar la clausura definitiva del dipòsit controlat de Campanes, situat al terme municipal de Cerdanyola, que ocupa un total de 18 hectàrees i un volum de 2,45 milions de metres cúbics. L'actuació consistirà a segellar l'abocador d'acord amb els estudis de comptabilitat de la instal·lació amb els residus existents i els usos urbanístics previstos, que seran objecte d'un altre projecte.
I amb mobilitat, reforç del transport públic durant la selectivitat.
La connexió que més incrementarà el servei serà la de la UAB a Cerdanyola. També es prestarà el servei de la B6 UAB Badia Barberà-Sabadell amb l'horari de matí adaptat per garantir que s'arribi amb temps suficient a l'ESPAU. L'ATM també ha reforçat el servei a Polinyà, població amb uns intervals de pas entre autobusos massa amplis per arribar a la UAB amb transport públic. A partir del dilluns, els autobusos de Palau-Solità a Sabadell, que no entraven en aquest municipi, passaran a fer-ho i permetran fer un transbordament als ferrocarrils de la Creu Alta per arribar a la universitat.
Obrim pàgina cultural quan falta un minut per un quart de vuit. L'Orquestra Simfònica del Vallès es prepara per un possible rebrot de coronavirus i dissenya una nova temporada amb alternatives de cara als diferents escenaris post-pandèmia. D'aquesta manera, l'OSB vol garantir que es porten a l'escenari tots els concerts després que se n'hagin hagut de suspendre 30 aquesta temporada pel confinament. Ho ha explicat avui Jordi Cos, president i director artístic de la Simfònica i col·laborador d'aquesta emissora.
Sí que era convenient, i això ho tenim planejat, tenir alternatives segons anés evolucionant la pandèmia. Tenim alternativa construïda per primer concert, tenim alternativa construïda per altres per altres concerts també que demanen una plantilla simfònica molt gran. La nostra idea inicial és fer la temporada que nosaltres teníem pensada, i insistim en això, i som optimistes en aquest sentit, hem de ser optimistes. Però, per altra banda, el que cal també és tenir preparades alternatives per si, de cas, aquest estat de pandèmia doncs, potser es torna a rebre un rebrot o es torna a intensificar.
Mentre no arriba la nova temporada, que la ciutat s'està negociant amb l'Ajuntament, l'OSB es va posar mica en mica en marxa.
Els músics afectats per un ERTO comencen a tornar a la feina. Ahir ho van fer amb un concert al pati de l'Estruc i d'aquí pocs dies engegaran un altre projecte. El destaca Òscar Lanuza, gerent de l'OSB.
La plantilla de músics en ERTO, ara, de fet, aquests dies comencen a sortir perquè comencem aquestes activitats d'estiu que comentava. Comencem, de fet, aprofito per comentar una activitat que ens fa molta il·lusió, que és una activitat de tallers amb casals d'estiu, amb entitats socials de Sabadell, que ha estat possible gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell, que ens permetrà posar els nostres músics a treballar amb aquesta música, amb qui més la necessita, especialment amb els més petits.
A Barcelona, l'OSB ha presentat avui una ambiciosa programació dels cicles simfònics al Palau, coincidint amb el 25è aniversari d'aquesta col·laboració. Des del setembre fins al maig ha programat 15 propostes, entre les quals n'hi ha dues amb els amics de l'Òpera de Sabadell, Tosca de Puccini, que estem escoltant de fons, i la flauta màgica de Mozart.
Encara en Cultura, Il·lus Teatre inaugura aquest dissabte el cicle I Som, la programació cultural d'estiu d'UiU Promotors. Les nits de dissabte i divendres, als jardinets de l'Espai Cultura de la Fundació Antiga Caixa Sabadell 1859 s'ompliran de música, en el que suposa la tornada de la cultura a la ciutat. El grup sabadellenc Il·lus Teatre serà l'encarregat de donar el tret de sortida d'aquesta temporada. L'Helena Molista ha pogut parlar amb l'Oriol Pedrós, integrant d'Il·lus Teatre, per descobrir com serà aquesta tornada als escenaris.
De la guerra y su reverso la medalla no propuso otra batalla que librar el corazón.
La cultura torna a la ciutat i ho fa de la mà d'un dels grups més il·lustres de Sabadell, Il·lus Teatre Ensemble, una formació integrada per Marina Prades, veu i violí, Oriol Pedrós a la guitarra i veu i Jan Fiter al contrabaix. Els tres sabadellencs seran els primers en pujar a l'escenari íntim dels jardinets de l'Espai Cultura amb un espectacle que reflexionarà sobre la importància de la música, de la cultura, en un moment en què s'està posant contínuament en dubte. Ho explica el mateix Pedrós.
Sempre espectacles que fem que tenen a veure amb, diguem, amb el projecte de l'Il·lus Teatre, no? Dirigits pel Jordi Fiter, doncs sempre són uns espectacles que intenten combinar música però amb un missatge de fons. Aleshores, el que farem serà llegir com uns petits fragments, algunes petites reflexions entre tema i tema que connecten una mica l'espectacle i que, en certa manera, doncs, facin viatjar l'oient des de l'inici del concert fins al final amb una conducció també textual.
Un concert que, com comentàvem, se celebrarà a l'íntim espai dels jardinets, on 80 persones podran gaudir d'aquests músics de forma pròxima. Amb les entrades exaurides des de fa dies, Pedrós espera que els espectadors marxin a casa amb una sensació de pau que els faci oblidar les cabòries de l'actualitat.
Jo diria que, com que la proposta, com comentàvem, és un, diguem, d'un so càlid i agradable, doncs a mi, personalment, el que m'agradaria és que marxessin, doncs, havent passat una estona agradable i tranquil·la i que el concert, doncs, els hagi pogut relaxar i doncs, si pot ser, diguem, hagin marxat algunes de les tensions que caracteritzen el moment actual, amb una mica de música i allò que calmi una mica l'ànima, això estaria molt bé.
Un concert el de dissabte que arriba amb moltes ganes per part dels músics i dels espectadors, ja que després de mesos confinats tornen a pujar a un escenari.
Sobretot amb ganes, perquè és una cosa que hem trobat a faltar, una cosa que normalment no ens qüestionàvem si podíem fer o no podíem fer, i de cop doncs no s'ha pogut fer, i és quan suposo que te n'adones més, no? Que coses que podies fer que tenen molt valor i ve molt de gust tornar a tocar.
Aquest espectacle serà dissabte a 8:45 de la nit. Si no heu pogut comprar entrades per Il·lus Teatre, sapigueu que el cicle Hi Som, d'UI o Promotors, té programats molts altres concerts per aquestes nits d'estiu. I el cicle d'espectacles infantils de l'estiu, la Sala La Fresca, ja està oficialment en marxa al pati del Casal Pere IV.
Caram de Vilafranca, sota d'un carrer, faig la contradansa amb un sergent Fourier.
Aquesta veu, la de Joan Baró, ha estat la que ha donat el tret de sortida al cicle per recuperar les propostes familiars després del coronavirus. En aquests moments, els espectadors estan veient la gran aventura del pallasso Marcel Gros, tot plegat en la primera sessió d'un cicle que combina el teatre amb els concerts.
Els títols de teatre infantil ja anunciats fa una setmana s'hi han sumat uns concerts previs per amenitzar els 45 minuts d'espera. A part de Baró, formen part d'aquesta oferta musical Ramon Roma i el DJ Arnau Simón. La directora de la sala, Eulàlia Rivera, explica quin és l'objectiu d'haver buscat perfils tan diferents.
Perquè tinguin un acompanyament diferent, també ho hem fet una mica en funció del tipus d'espectacles, quin públic és més probable que vingui, de quines edats, no? Tot i que tot és molt per tots els públics, perquè està pensat així, no? I també perquè no sempre es trobin lo mateix, no? Tres propostes perquè siguin diferents, que si algú, com tu dius, repeteix, que esperem que sí, no? Perquè surtin contents i amb una bona experiència i tinguin ganes de tornar, doncs es trobin una altra proposta diferent.
Rivera assegura que les entrades estan venent molt bé, però admet que encara és d'hora per valorar si el cicle ha vingut per quedar-se.
El temps ho dirà, no? També dependrà dels pressupostos. Com sabeu, nosaltres estem subjectes a ajuts públics, que depèn dels que siguin, doncs podrem fer més o menys coses, no? Muntar un cicle d'aquests té un cost important i, per tant, veurem si a la llarga ho podrem assumir. Si ho podem assumir, estaríem encantats de que es quedi a casa nostra per sempre, no? Un cicle a l'estiu, sortint de l'espai de la sala, pues, també és molt agradable.
La setmana que ve, dins d'aquest cicle a la Sala La Fresca, serà el torn de Ramon Roma, que precedirà l'espectacle magiquíssim de l'il·lusionista Sergi Buca.
Aquest estiu, sol, platja i molta vitamina. Torna al programa de música electrònica amb més ritme de tot el Vallès.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Divendres de 9 a 11 i dissabtes de 10 a 12 de la nit, música electrònica sense interrupció, non-stop. I recorda, tornem al setembre.
Do you remember?
Vitamina.
És el moment de continuar cap endavant. Moltes coses seran diferents. D'altres no ho canviaran. Fa més de 130 anys vam néixer com un banc d'empreses. Per empreses. Per acompanyar-les. Amb el compromís continu dels nostres gestors. Ser amb els que creen ocupació. I aquest és el seu moment. Una empresa és els seus treballadors. I l'economia d'un país, la suma de les seves empreses. És el moment de les empreses. Sabadell, sé on siguis.
Notícies Vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general i comencem de nou parlant de xifres, en aquest cas negatives, perquè continuen a l'alça els contagis per coronavirus a Catalunya.
En les darreres hores s'han detectat 385 nous contagis, 162 més que en l'últim balanç de dimarts. Són sobretot a les Terres de Lleida, on hi ha 128 positius nous. En canvi, per primera vegada durant la pandèmia, baixen de 50 les persones ingressades en estat greu.
Salut, però, descarta de moment el confinament de Lleida, però sí que reclama baixar el ritme.
El Departament de Salut no planteja ara per ara el confinament selectiu d'algunes zones de Lleida, però sí que reclama als ciutadans que baixin el ritme i ajornin totes aquelles activitats que no siguin imprescindibles. La consellera Alba Vergés ha indicat que la incidència de casos a Lleida aquesta setmana s'ha doblat respecte a la passada, però ha explicat que la major part de la mobilitat es dona dintre de la pròpia zona on estan augmentant els positius.
En àmbit judicial, tres dels joves del Sasso surten de la presó de Zaballa.
Tres dels presos del Sasso, Adur Ramírez de Alda, Joaquín Unamuno i Johan Hernández han obtingut avui el tercer grau penitenciari. Són els tres que tenen les penes més altes, però que van romandre més temps en presó preventiva abans del judici. La Junta de Tractament de la presó de Zaballa els ho ha comunicat aquest matí, segons que han confirmat el compte als familiars dels joves a Twitter.
I el Suprem cita declarar una com a investigada Laura Borràs el pròxim 22 de juliol a les 11 del matí. El Suprem la investiga per presumpta adjudicació irregular de contractes quan dirigia la Institució de Lletres Catalanes. Moment pels esports. A aquesta hora, el centre d'esports disputa la nova Creu Alta contra el Sant Andreu, el seu primer amistós preparatori del play-off. Han passat gairebé 4 mesos de l'últim cop que el conjunt arlequinat va jugar un partit de futbol contra un altre equip.
L'amistós contra els barcelonins servirà a tots dos conjunts de termòmetre per comprovar l'estat de les plantilles abans d'encarar els seus respectius play-off, per pujar a segona en el cas dels arlequinats, per ascendir a segona B en els quadribarrats. Els dos equips ja es van veure les cares en pretemporada en el mateix escenari amb un resultat favorable de 2-1 per als d'Antonio Hidalgo. Ara ho tornen a fer, però en circumstàncies ben diferents. El xoc s'està duent a terme a porta tancada, sense accés per al públic ni tampoc per als mitjans de comunicació, i del qual ni tan sols es podria donar a conèixer el resultat. Tot i que encara s'ha de confirmar, la intenció del Sabadell és la de disputar un segon amistós el divendres que ve davant l'Europa abans de viatjar cap al sud d'Espanya i afrontar el play-off.
A la banqueta del Sant Andreu s'hi asseu un exarlequinat com Miquel Azparren, que torna a tenir a prop la possibilitat de l'ascens amb el seu actual equip.
Després de tants mesos d'inactivitat, Azparren ha valorat positivament el fet de poder tornar a jugar a l'amistós avui. Són declaracions al programa Hotel Suís.
Cuando vienes, digamos, de una pretemporada diferente y encima hay un primer partido oficial en el que te lo juegas todo el año, no vienes de jugar partidos de liga y sabes cómo está el equipo, vienes de una pretemporada, un partido que juegas todo el año. Entonces, a partir de ahí, miedo a las lesiones, sí. Pero más que miedo, respeto, porque lo que tenemos muy claro es que lo que te da y te quita, por ejemplo, un amistoso, tiene riesgos, sí, pero al final lo que todos deseamos es que el equipo llegue en un porcentaje muy alto de nuestro nivel más óptimo y jugando un amistoso creemos que te puedes acercar más a ello.
D'altra banda, la campanya Sabadell Tots hi guanyem en suport al centre d'esports continua agafant color, fent visible la bandera arlequinada per tota la ciutat. Des d'ahir que se'n poden veure en llocs de la ciutat com el Mercat Central o la Torre de l'Aigua. De fet, la Junta de Portaveus ha aprovat penjar la bandera del Sabadell a la façana de l'Ajuntament durant el play-off.
Reparar la pista coberta d'atletisme tindrà un cost definitiu de 389.000 euros. Així ho ha anunciat l'Ajuntament de Sabadell després de l'informe tècnic encarregat en les últimes setmanes. Una xifra que rebaixa la previsió inicial del 1 milió d'euros apuntada des de la Federació Catalana d'Atletisme i també del 500.000 que va estimar la Secretaria General de l'Esport.
L'actuació consistirà en aprofitar la totalitat de l'estructura metàl·lica emmagatzemada actualment a Fira Sabadell i substituir les dues corbes peraltades. A més, l'Ajuntament aprofitarà per renovar el paviment sintètic de la pista després de 10 anys. Uns treballs que duraran un mes i que previsiblement tindran lloc el 2021. Fins al 31 de desembre seguirà muntat l'Hospital Temporal Vallès Salut com a mesura preventiva davant d'un rebrot de la pandèmia. Després, Estat, Generalitat, Diputació i Ajuntament s'hauran de posar d'acord amb el finançament de l'obra, però l'alcaldessa Marta Ferrés hauria de ser a parts iguals.
Aquest és un equipament de país i, per tant, en tant que és un equipament de país, és evident que el finançament no ha d'anar només a costes de l'Ajuntament, sinó que demanarem que també sigui a costes de tothom. És perquè entenem doncs, que, evidentment, parlant d'aquests 389.000 euros, totes les administracions, l'Ajuntament de Sabadell, llavors avanço que ho farà, hem de tenir la capacitat de fer l'esforç doncs, pressupostari per, segurament, a parts iguals, abordar una part doncs, d'aquest finançament. Penseu que estem parlant gairebé de, bueno, en aquest cas, doncs, si fóssim tothom, d'entorn uns 100.000 euros.
Recordem que la pista coberta va quedar malmesa a l'abril en les tasques de desmuntatge per encabir-hi els 210 llits d'un hospital de campanya que encara no s'ha hagut de fer servir.
El centre d'esports continua reforçant la plantilla del juvenil A.
Ahir ja es va anunciar les incorporacions de Marcel Oliva i Miquel Ostrell i l'últim fitxatge confirmat pel Sabadell juvenil és el de Pol Cordero, porter provinent del Badalona i que, com els altres dos futbolistes, també ha jugat a Lliga Nacional la passada temporada.
Menys d'un minut per dos quarts de vuit posem punt final a Notícies Vespre d'aquest divendres 3 de juliol, recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies al 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.